avui, com hem fet altres vegades al nostre concurs, us el presentem a partir d'una entrevista. Com us hem explicat en el sumari, hem convidat als Estudis de Catalunya Música el pianista Daniel Ligorio, que la setmana passada va presentar el primer dels dos discos que han registrat amb l'obra integral per piano de Manuel de Falla i que ha publicat el segell Naxos. En Daniel Ligorio ja és amb nosaltres i el saludem de seguida. Bon dia, Daniel.
Hola, bon dia.
En primer lloc, benvingut als Estudis i enhorabona pel disc.
Moltíssimes gràcies.
Ara dèiem que aquest disc el vau presentar la setmana passada amb un acte al Conservatori del Liceu. Com va sorgir una mica el projecte d'enregistrar la integral de l'obra per piano de Falla?
Doncs mira, és una història que la veritat és que és llarga, perquè en un principi vam començar amb la idea de gravar aquesta integral amb un productor d'aquí de Catalunya i va ser un treball d'una mica separat en les dates, és a dir, jo anava muntant les peces i les anava programant per concerts, per poder rodar-les, i quan ja estaven rodades, després, en dos dies, les gravàvem, no? I llavors, quan va acabar tot aquest procés, perquè sembla que no, però encara que sigui un doble CD, és música molt variada, i en aquest CD, a part de tres o quatre peces, la resta és repertori que, bàsicament, he tingut que preparar per l'ocasió, no? Perquè el repertori, a vegades una mica estrany, és un falla moltes vegades de joventut, obres que són desconegudes, i tot això requereix, a part d'una maduració, requereix temps per fer-te una mica les obres teves, no? Perquè no sigui un treball una mica de preparar-t'ho i gravar-ho i ja està, no? Llavors, quan es va gravar tota la integral, es va muntar, es va masteritzar, va quedar fantàstic, al final va haver problemes amb aquesta persona, i la veritat és que jo vaig quedar una mica no parat, però una mica amb un surt, no? perquè després de tot aquest treball i tenint constància de que el material era molt bo, perquè jo estava molt orgullós d'aquest material, doncs semblava que la cosa no tirava endavant, no? Llavors jo vaig parlar amb Isabel Gortázar, que és la representant de Naxos aquí està a Madrid, a Espanya, i com jo tenia molt bona relació, perquè vam gravar el concert de Joaquín Rodrigo per piano i orquestra anteriorment amb Naxos, ella em va dir que no em preocupés, que l'enviés el màster i que ho enviaria a Londres i a veure si agradava. I sí, bàsicament en dos dies després em va trucar i em va dir que estaven encantats i que feia temps que anaven al darrere d'aquest material i que, escolta, que endavant i que no em preocupés, que sortiria amb Naxos segur. Clar, això va ser com... Bueno, jo vaig quedar supercontent, no? Per què? Perquè en un principi jo tinc molt respecte a la casa Naxos i s'han portat molt bé amb mi i reconec que la distribució que fan és boníssima. Amb el qual jo em vaig trobar de repent que el canvi tan brutal de treure el disc amb una discogràfica d'aquí a de repent treure el disc amb Naxos, no? Això va ser un canvi brutal.
Explica'ns una mica com és aquest disc. Ens has explicat que és un doble CD, que sembla que per una integral podria no ser massa, però també ens has dit que és música molt variada, que hi ha obres molt desconegudes. Explica'ns una miqueta com és aquesta...
És una integral, crec que molt interessant, perquè abarca des del llenguatge de falla de joventut, el que gairebé és un llenguatge neoromanticisme. Després passem per obres com Homenatge a Paul Dukas, Homenatge a Claude Debussy, que gairebé estem ratllant l'expressionisme i l'impressionisme, perquè aquí es nota una mica, no?, que Falla, dintre de la seva joventut, estava experimentant una mica en una època en la qual estava tot el tema de composició, tot el tema creatiu, estava en plena convulsió, no? Estava, bueno, els nacionalismes, els impressionismes, expressionismes, era una època de revolució total. I enmig de tot això estava el jove Falla intentant experimentar amb la seva composició, no? De totes maneres, ell sempre ha tingut una vena molt, molt, no folclòrica, però sempre amb tocs d'una melodia bastant popular. És a dir, ell sempre intenta agafar el fil conductor de la seva música, sempre està agafada a les arrels de lo que seria la música espanyola, no? I això, excepte en alguna obra com l'Alegro de Concierto, es manté molt, no? I llavors el que canvia una mica és el llenguatge, el tractament de les peces. Llavors, és un disc, és un doble CD que he intentat dividir-ho en dos d'una manera una mica que sigui equilibrada. Llavors trobem les dues peces més importants de Falla per piano, són les quatre peces espanyoles i la Fantasia Bètica. Llavors una està en un CD i l'altra està en una altra. Llavors hi ha també arranjaments orquestrals del mateix Falla, com són la suite de l'Amor Brujo, la suite del Sombrero de Tres Picos, les Danzas de la Vida Breve, que també estan intentant que estigui el més repartides possibles perquè no quedi un CD molt descompensat de l'altre. i també peces de joventut, com seria la mazurca, serenata andaluza, el vals capricho, tot això també està bastant repartit. Amb la qual cosa, els dos CDs he intentat que comencin amb peces de joventut i que acabin amb peces de maduresa, no?
Sentim alguna cosa de tot això que ens has dit o del que no ens has dit? Què et ve de gust sentir?
Mira, jo crec que estaria bé que comencéssim amb una peça de joventut, que seria la serenata, que és bastant germana de la serenata andaluza, no? És una obra que ell va fer bàsicament per menjar en la seva època, igual que el nocturn, no? Van ser peces que van tindre, bueno, van ser bastant famoses, més que res en una classe de societat burgesa alta, en el qual totes aquestes peces per els fills que estudiaven piano eren ideals, no? Perquè eren curtetes i eren molt boniques i es venien molt, no? I aquest tipus de música va ser el que mantenia una mica flota al mestre Manuel de Falla, no? Doncs jo crec que aquesta obra és interessant, la serenata.
Doncs sentim aquesta serenata i seguim parlant d'aquí uns minuts.
Molt bé.
Aquesta que sentíem era la serenata de Manuel de Falla, interpretada per Daniel Ligorio, que és el convidat que tenim avui als Estudis de Catalunya Música, a la secció de l'entrevista de les notes de clàssica. En Daniel Ligorio ha presentat aquesta setmana el primer disc de la Integral de Música Pianística de Manuel de Falla, el segon sortirà el mes de març. Daniel, no sé fins a quin punt és fàcil que un pianista pugui enregistrar allò que li agrada o sempre s'ha de plegar allò que li demana a la discogràfica.
Aquest és un tema molt interessant, no? Estem en un moment en el cual bàsicament les cases discogràfiques valoren més o tenen més interès en un tipus de programació que sigui per un programa molt interessant, un repertori molt interessant, o moltes vegades un repertori que s'hagi gravat poquíssim, o moltes vegades que no s'hagi gravat mai, perquè una mica això és un... és el que fa que la gent després vagi a buscar els discos, no? En el cas de Naxos és un cas molt clar. Naxos no gairebé mai grava dues vegades la mateixa peça, el qual també és normal, no? Llavors, amb el que tu em dius, una mica en el meu cas acaba siguent que jo gravo el que normalment em demanen. El que passa és que també és veritat que jo, com també sé una mica el que em demanaran i el perfil de coses que interessen, jo també intento treballar un tipus de programa que sé que al final això interessarà, no? Per exemple, dos casos, ara amb el Lompi en el trio, acabem de gravar la integral per trio de Shostakovich, amb el qual tenim el primer trio, el segon trio i després l'obra per soprano i trio, no? Això, clar, és un programa que s'ha gravat bastant, però amb les 7 cançons no. Llavors ja tenim... Clar, gravar el segon trio de Shostakovich és bastant difícil, però si ho poses dintre del pack amb els dos trios i aquestes cançons, és més fàcil que alguna discogràfica t'ho agafi, no? Per exemple, és dificilíssim, jo sé que és, per mi és gairebé impossible gravar les sonates de Mozart o gravar les sonates de Beethoven. Per què? Perquè és un repertori que jo, com a pianista espanyol, és com si no estigués dintre, no em pertoqués, no? Mm-hmm. I a més que s'ha gravat moltíssim. Però, per exemple, és teòricament fàcil gravar doncs el que vam gravar abans, no? El concerto de Rodrigo, el concert d'Oscar Esplà, el concert de Guridi, són coses que són més fàcils, no? O per exemple, el que ara gravarem també amb el trio de els quatre trios de Joaquín Turina. O sigui, no és, sempre una mica ens belluguem per les aigües que nosaltres podem dominar, no?
Ja ens has explicat abans com ha anat aquest procés de gravació amb Naxos. Naxos donarà a aquests enregistraments una difusió, evidentment, enorme. I no sé fins a quin punt això pot contribuir al teu prestigi, que ja de per si doncs és molt. Recordem que vas començar a guanyar concursos de molt jove, vas començar a fer concerts per Europa ja amb 12 anys, em penso. Després has fet molta activitat també al costat d'orquestres i també aquesta activitat al costat del Lompiano Trio que ara ens comentaves. Amb tot aquest ritme de treball, com el portes? Et queda temps encara per fer coses que t'agradaria fer i que no pots? Hi ha alguna activitat que prefereixis amb una altra?
La veritat és que tinc la gran sort que és primordial i és que treballo de lo que m'agrada, no? Llavors això, i també he de dir que a part de lo que seria la part creativa com a músic, també m'agrada i trobo molt interessant la part de en el tema dels concerts, buscar concerts, quedar amb la gent, trucar... O sigui, és un món que també m'apassiona molt, no? Amb la qual les dues coses crec que és ideal a l'hora de fer també la teva carrera, perquè al final només de tocar bé no és suficient. O sigui, és important tocar bé, és important estudiar molt, és important tindre un gran nivell, però també és important que la gent sàpiga que tu estàs fent això. I al final te n'adones que has de ser una mica venedor de tu mateix. I és una part de l'intèrpret que pot ser molt interessant i a la vegada molt creativa, no? I que a la vegada a tu mateix com a intèrpret te reafirma, no? Perquè clar, si tu has de convèncer una persona de que aquesta proposta és interessant per gravar-la, tu has d'estar convençut de que això és molt interessant, no? I a l'hora de treballar-ho això es reflecteix. O sigui, que és una cosa interessant. I sí, la veritat és que estic fent bastantes coses amb orquestra. Aquest any, el 2007, és un any totalment de gravacions, perquè a part d'això, i he explicat lo de l'Ompino Trio, també amb Naxos gravarem segurament el concert d'Oscar Esplà. Tenim també un projecte amb una música que això està molt embrionari, però sembla que anirà endavant, de gravar obres d'Anton García Abril, Granados amb el trio també, Turina, o sigui que és un any de no parar de gravar, no? Amb la qual implica gravar i després el muntatge, que has d'estar una mica supervisant i estar una mica al darrere, no?
Hem vist a la teva pàgina web abans de començar l'entrevista que tens activitats programades ja fins al mes de novembre. Això vol dir treballar gairebé a un any vista. Com ho portes, això? T'agradaria un ritme de treball més flexible, potser, o és l'única manera de fer aquest tipus de feina?
Jo crec que és l'única manera. Jo crec que al final les coses funcionen si tens un programa i una data. I si no tens programa i no funciona, si no tens data tampoc. Llavors el meu motor de treball és els compromisos que tinc. Això està claríssim, no? I sota pressió un sembla que no, però treballa millor. I no hi ha, jo crec que per mi, des de la meva experiència, no, el que més m'agrada de la tarea, de la tasca creativa com a intèrpret, és una mica la setmana abans del concert, no? És aquest moment que tu saps que la cosa ja està, ja funciona, ja està bé, i estàs fent els últims retocs, no? Sapiguem que això agradarà molt, i és com preparar un regal, no? I això és, per mi, és el que més m'agrada. Després, l'hora del concert ja depèn de molts factors, de la sala, de l'acústica, hi ha dies que estàs millor, dies que estàs pitjor, però els 10 dies abans això no t'ho treu ningú, no? Això sempre... I a mi és el que més m'agrada.
Daniel, hem de deixar aquí l'entrevista, però et demanem, encara que no marxis, ja que avui, com saps, aprofitarem que ets entre nosaltres per sortejar uns quants exemplars d'aquest disc, d'aquesta primera edició de la Integral Pianística de Falla, que ens has vingut a presentar, editada pel segell Naxos. Nosaltres, ja saps que sempre fem una pregunta perquè els nostres oients puguin entrar a participar en el sorteig. Què et sembla que els podríem preguntar sobre Manuel de Falla?
Bueno, podríem preguntar una pregunta que no sigui molt... molt complicada. Per exemple, tothom sabem que va néixer a Espanya, Manuel de Falla, però la pregunta seria en quin país va morir.
Mm-hmm. No va morir a Espanya perquè es va exiliar.
Exactament.
Doncs aquesta és la pregunta de la setmana. En quin país va morir Manuel de Falla? Ja ho sabeu, que teniu, com sempre, 6 dies de temps per pensar-vos-ho i endevinar-ho. Quan tingueu clara la resposta, ens la podeu fer arribar de la manera habitual.
Per participar en el nostre concurs, només cal que ens envieu un correu electrònic a l'adreça notes.cmusica@catradio.cat o un missatge de mòbil al 7033 amb la paraula catnotes i deixant un espai. Aquest missatge té un cost d'€1.20 més IVA. Si ho preferiu, també podeu escriure una carta o postal a Catalunya Música, programa Notes de Clàssica, Avinguda Diagonal 614, 08021, Barcelona.
Doncs, Daniel, ara sí, t'acomiadem. T'agraïm un cop més que hagis pogut fer un buit a la teva agenda per passar pels nostres estudis, i et desitgem molta sort amb la promoció del disc i amb tots aquests altres projectes que has vingut a explicar-nos.
Molt bé, gràcies.
Acabem, això sí, amb música, més música d'aquest disc de Falla. Ens la presentes tu mateix?
Doncs mira, jo crec que és obligat, potser és dintre d'aquest disc l'obra més famosa i més popular, no? És dintre de la suite de l'Amor Brujo, la dansa del ritual del foc.
Doncs sentim aquesta dansa. Gràcies i fins una altra.
Adéu, gràcies.